mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Què tal? Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dijous, 17 de setembre, i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. Avui passarà pel nostre programa l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, que ens contarà quins són els problemes que li han plantejat els veïns de la Costa Nord després de la darrera reunió que han mantingut. Pla també ens donarà compte del conveni que volen subscriure amb la Universitat de València per millorar l'ús que se'n fa en l'actualitat del Vinalab. A Penyiscola, l'agrupació de lectors La Roca ha informat sobre el canvi que s'ha produït a la corporació després de que un dels seus regidors electes hagi decidit abandonar la formació. El portaveu de La Roca estarà avui amb nosaltres per tal d'explicar-nos com s'ha arribat a aquesta situació. Per un altre costat, Marta Escudero, regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Benicarló, passarà pels nostres micròfons per a contar-nos com s'ha redefinit el projecte de menjador social a la ciutat. També farem un cop d'ull a les festes de Penyiscola que avui celebren el Dia de la Bicicleta i ja es prepara també la ciutat per a les grans desfilades de l'Associació Cultural de Moros i Cristians del cap de setmana. Actualitzarem, com sempre, tot allò que passa a Espanya i al món i a la tornada te contaré, o millor dit, ens contarà el regidor de Turisme de Vinaròs tots els detalls al voltant de les jornades del Ranxo Mariner, el concurs de Mercachef que té lloc demà i, per supost, totes les novetats del concurs de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs que es celebra el proper dilluns. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. El projecte de menjador social de Benicarló es redefinís per a oferir una solució més normalitzada a les famílies. Benestar Social ha reduït de 120 a 25 els beneficiaris directes del programa. Les famílies amb menors a càrrec s'elaboren el menjar a casa amb un programa d'ajudes que permet la normalització dels hàbits familiars. Els veïns de la Costa Nord de Vinaròs traslladen les seues problemàtiques a l'equip de govern municipal. Com a acció immediata s'instarà a Correus i al Cadastre a utilitzar les denominacions correctes dels vials de la zona. Vinaròs presenta les setenes jornades del Ranxo Mariner que s'inicien demà. Per cert, demà a la tarda tindrà lloc al Mercat de Vinaròs el concurs de cuina per amateurs, Mercachef. I dilluns, 10 restauradors professionals participaran en el concurs de cuina aplicada al llagostí. L'Ajuntament de Benicarló informa que avui i demà continua la matriculació a l'Escola Oficial d'Idiomes. Queden vacants de francès, anglès i italià. Penyiscola continua les seues festes patronals. Avui és el Dia de la Bicicleta. A més, la ciutat ja viu el muntatge dels decorats de Juego de Tronos. La plaça Santa Maria ja ha començat a transformar-se per acollir el rodatge. Alguns restauradors de la localitat adapten fins i tot els seus menús a la sèrie i els seus plats porten noms de personatges de Juego de Tronos. Les 12:33 minuts del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 21,2 graus i la màxima es situa al voltant dels 23,6. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 21,8 i una màxima de 25,1. Mentre que a Penyiscola, la càmera ubicada al Gran Hotel, enregistra una temperatura mínima de 21,9 i una màxima de 25,8. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 13,4 i una màxima en aquests moments de 16,6. Si ens fixem en el pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel assolellat a la zona litoral pel matí i amb algun interval nuvolós per la tarda. Les temperatures demà seran un poc més baixes que les d'avui, vora els 24 de màxima i els 18 de mínima. A l'interior demà amaneixeran amb el cel també assolellat, situació que es mantindrà durant tot el dia. Les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui i rondaran els 10 de mínima i els 20 de màxima. Temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si et trobes circulant per la Nacional 340. Recorda que a l'alçada de l'entrada de l'AP7 Benicarló-Penyiscola et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant. També recomanen tindre molta cura si circules per l'AP7. Recorda que als municipis de Penyiscola, Torreblanca i Orpesa hi ha obres perquè el paviment es troba en molt mal estat. Les 12:35 minuts del matí. Comencem la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana. COPE Vinaròs.
Estar informado. Temps a continuació per a començar la mañana de Cope en el Maestrat, a la ciutat de Vinaròs, perquè aquesta mateixa setmana els veïns de la Costa Nord s'han reunit amb membres de l'equip de govern per tal de traslladar les problemàtiques que poden tindre en aquesta zona del litoral vinarosenc. Tenim amb nosaltres a Enric Pla, que és l'alcalde de la ciutat. Enric, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Al igual que heu fet en altres punts de la població, heu baixat a peu de carrer per tal de reunir-vos amb els veïns de tota la Costa Nord. I explica'ns una mica què és el que us han traslladat. Quina és la problemàtica que tenen en aquesta zona?
Bé, bueno, faig una xicoteta previsió, que farem una altra reunió al sector, diguem-ne, més central de la Costa Nord. Este seria el sector dels Cossis, més al principi de la Costa Nord, el que vam atendre ahir. Va ser, a més, una assemblea, la veritat, molt, molt nombrosa, amb molta assistència, cosa que sempre és molt, molt interessant per a nosaltres, i els veïns, pues, com sempre, pues, quan prenen la paraula, ells es van queixar, pues, de lo mateix, un poc que passen totes les costes, la insuficiència de la llum en carrers que no s'ha arribat a fer la urbanització, hi ha una llum més encara, la llum privada que tenen les pròpies urbanitzacions o els propis veïns. I després, pues, sí que és veritat que la Costa Nord patís, pues, a més de problemes puntuals de neteja o coses d'aquest tipus, fonamentalment el problema de la inundabilitat. Hi ha un ampli sector de la Costa Nord que està construït, pues, en l'època de l'especulació urbanística a tope, sobre barrancs, sobre llocs inundables, i la veritat, pues, hi ha nombrosos carrers on tenen el problema, jo crec que és un problema realment seriós i molt estructural, d'inundabilitat, pues, quan plou. Bueno, a vegades ni siquiera quan plou molt, quan plou d'una manera important.
Sí, sí.
I aleshores, pues, jo penso que estos són els temes essencials, pues, més enllà dels temes que tots els veïns sempre, pues, poden tindre puntuals, però fonamentalment jo diria que estos dos, la llum i el tema del clavegram i de la inundabilitat d'alguns carrers.
També el tema de pavimentació de vials i olors, no?, que desprèn l'estació depuradora d'aigües residuals justeta, sí, a la costa del riu Cérvol, no?
En ese sector concret, desde luego, també és el problema important. Però jo, vamos, m'havia referit més, pues, als que eren més comuns, i efectivament, pues, ja dic que serien un poc per ahí. Luego també, pues, té un xicot de problema que té més fàcil solució, però que és el canvi de noms que va haver fa uns
mesos.
Això
jo crec que és ja endèmic, el tema del canvi de noms d'aquesta zona, eh?
Però això, entonces, pues, ahí, pues, n'hi haurà que fer un xicotet esforç sobre millorar plaques, donar una altra vegada compte a les diferents institucions, Catastre, Correus, etc. I després, pues, el tema d'intentar instal·lar, pot ser, uns xicotets planos per situar als mensagers i a les persones que tenen que treballar en aquella zona.
Recordem també que serà el dimarts 6 d'octubre i a les 19 hores, quan tindrà lloc una nova reunió amb la zona turística nord, com bé dies al principi, però en aquest cas es celebrarà al carrer Volantí, al costat del Carrofer, per tal de tractar les problemàtiques que afecten també a les partides i urbanitzacions situades més cap al nord del que és la Costa Nord, no?, per entendre'ns.
Sí.
També m'agradaria que parlarem d'aquest conveni que s'ha signat o que està a punt de signar-se amb la Universitat de València, perquè rebíem aquesta mateixa setmana una important visita, sobretot pel que fa a les instal·lacions del Vinalab. Conta'ns una mica com penseu estructurar aquest conveni.
Bueno, en principi, la idea de que el Vinalab, que actualment, pues, de lo que era la seva idea inicial de centre de coneixement, pues, en l'actualitat només és una de les funcions per al que estava creat, que era lo de incubació de xicotetes empreses i de xicotets emprenedors, pues la nostra idea, pues, és ampliar aquesta perspectiva. I una de les perspectives essencials, entenem que és, com el seu nom indica, centre de coneixement, pues, efectivament, la formació, tant la formació no reglada de cara als emprendedors i a la formació de les empreses, com a la formació en general d'adults, que és un dels drets, la formació permanent al llarg de la vida, que és un dels drets reconeguts en la Constitució i que també les institucions locals devem impulsar. El vicerrector d'extensió de formació no reglada de la Universitat de València, pues, en aquests moments va visitar el centre, però jo crec que es va quedar molt impressionat de les possibilitats que el centre té, i creiem que per ahí esta col·laboració, que volem que siga de més una col·laboració a tres bandes, en la Universitat de València i en la Universitat Jaume I de Castelló, que és la que ens toca més de prop i en la que ja tenim alguns acords, pues, ens permetria revitalitzar tota aquesta part de formació del centre i donar, completar la formació de cara tant al món empresarial com al món dels treballadors de l'administració pública, com al món dels adults en general, que creiem que és una de les pates que té que tindre el centre de coneixement Vinalab i que actualment, pues, no la complís.
Ja que parlem del Vinalab, la darrera setmana el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, Juan Amat, feia esment a que el proper mes d'octubre finalitza el contracte de gestió que actualment té una empresa amb el Vinalab, que és l'empresa que el gestiona, i que dia que de moment no se sabia res, no, del nou contracte que se puga arribar a signar, de la nova gestió. No sé si teniu que contestar alguna cosa des de l'equip de govern.
Bueno, nosaltres estem intentant veure si en el temps que necessitem, en principi, nosaltres volem, ja dic, ampliar la perspectiva del Vinalab. Considerem, ja dic, no vaig a juzgar si el que se farà està bé o mal, però el que està clar és que és insuficient, és a dir, que és una part només de lo que es deuria fer en un centre com aquell. Precisament, pues, el vicerrector de la Universitat de València, pues, comentava quan entrava, pues, la pena que donava de veure aquell centre buit, no? Aquelles aules de formació, aquell saló d'actes, aquelles oficines, i veure, pues, això, el tindre un contenedor buit, no? Que és un poc la impressió que actualment dona el Vinalab. I podríem dir, pues, sí, però està aquest xicotet niu d'empreses, correcte, però aquest xicotet niu d'empreses, pues, és com tindre un Seat 600 alojat dins de la carrosseria d'un Mercedes. Entonces, vull dir que realment ahí queda molt de cosa per fer. Jo crec que la nostra obligació és fer més. Nosaltres, almenys, haver agradat que l'empresa haver pogut seguir uns mesos fent la llavor de gestió i d'assessorament, però no pareix fàcil, i des de luego no podem comprometre'ns a una pròrroga en el sistema actual, en el que el Vinalab és totalment gestionat per aquesta empresa privada, pagat per l'Ajuntament, subvencionat de nou per l'Ajuntament en tots els actes que se fan, i en el qual se dona la contradicció de que un centre que ha costat, pues, tants diners com ha costat aquest, i en les condicions que té aquest, el propi Ajuntament, per a utilitzar-lo ell o per a actes d'altres associacions, pues, té que pagar per a utilitzar un centre que és d'ell. Entonces, vull dir, realment aquí, pues, i en el que ja paga de manera molt important a una empresa perquè es mantinga allí. Jo crec que este model d'empresa público-privada, en la que l'empresa privada s'han dues beneficis i l'empresa pública paga i no pot ni siquiera utilitzar un centre que és d'ell per al comú, pues, no és el millor model.
Està clar, estarem pendents aleshores de com se desenvolupa finalment la nova gestió del Vinalab. Enric Pla, alcalde de Vinaròs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Bon dia a tu i a tots els teus oients, Laura.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
El diumenge 20 de setembre a Vinaròs tornen les botigues al carrer.
Des de la plaça parroquial a la plaça del Mercat trobaràs gran varietat d'articles a uns preus fantàstics.
Ja ens coneixes. Vine, no t'ho perdes.
Per als més menuts, animació infantil.
Vinaròs, sempre per davant.
El diumenge 20 de setembre, al cor de Vinaròs,
les botigues al carrer.
Associació Comercials de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
Del 7 al 20 de setembre gaudeix de les festes patronals de Peníscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana. Del 7 al 20 de setembre a Peníscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians, vespres taurins. No passaran. Ball al parador de festes. Penyes a la platja. Més de 150 actes per gaudir de l'últim tram de l'estiu. Festes patronals de Peníscola. No te les pots perdre.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benior del Polígono Industrial. Lavavajillas Original Mistol de 600 mililitros, 0,79. Taula Supermercats Benior, el supermercado de tu cooperativa. Esto sí es ahorro.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
Y I de Vinaròs a continuació ens desplacem fins a la localitat de Peníscola perquè, tal com t'avançàvem la darrera setmana, des de l'agrupació de lectors de la Roca s'ha anunciat que el seu concejal electe, Ángel Trillo, deixa ja de ser-ho, tal com ho feia també en un comunicat el propi Ajuntament de Peníscola. Tenim amb nosaltres a Víctor Blasco, que és el portaveu de l'agrupació de lectors La Roca de Peníscola. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos por qué la pasada semana, justo al iniciar las fiestas de Peníscola, conocíamos a través del ayuntamiento que se producía un cambio dentro de la corporación municipal y que Ángel Trillo, concejal electo con vuestra agrupación, dejaba a formar parte de esta agrupación y pasaba a ser concejal del grupo no adscrito, algo que se va a ratificar en el próximo pleno. Cuéntanos un poco cómo ha ocurrido todo, cuáles son los motivos que de alguna manera han ocasionado que el señor Trillo abandone vuestro grupo municipal y pase al grupo de no adscritos.
Sí, mira, te comento. Resulta que nosotros hemos hecho, bueno, ya mandamos a la prensa que estábamos luchando por hacer la renuncia parcial de nuestros sueldos, de lo que son las indemnizaciones por asistencia a pleno y comisiones informativas, y ahora cuando estábamos ya a punto de conseguirlo y que, bueno, ya lo hemos conseguido y podemos hacer la renuncia, nuestro compañero Ángel decidió que no estaba dispuesto a renunciar a ese dinero. Entonces, claro, nosotros lo hemos prometido, lo hemos hablado, lo hemos propuesto, lo hemos sacado en la radio, en todos los debates, que nosotros cobraríamos solo 100 euros por pleno y 75 por comisión y no los 300 que se aprobaron en el pleno y que usaríamos todos los medios posibles para llegar a ese objetivo. Entonces, claro, a esta persona, a la hora de tomar realmente la decisión, una vez haber firmado su renuncia y todo, ha decidido echarse para atrás, rectificar su renuncia y dejarnos a todos tirados llevándose el acta de concejal. Entonces, es un problema. Si esta persona no estaba de acuerdo con esto que se iba a cobrar, pues directamente no se hubiera metido a las elecciones, porque es una cosa que llevamos en el programa, que lo veníamos diciendo, o sea, que no le pilla de sorpresa. Lo que pasa es que al final, a mitad de lo que llevamos trabajado, pues este hombre ha decidido que no, que prefiere cobrarlo a hacer un trabajo digno como estamos haciendo desde La Roca.
Para entonces, vosotros, claro, eso es traicionar un poco los principios vuestros, ¿no?
Es traicionar los principios, es faltar al programa electoral, es faltar a promesas que se han hecho, es faltar a su propia firma, a su propia palabra, no la palabra, la firma, porque la firma una renuncia, se ha hecho una foto sonriente, que es la que os hemos enviado, y evidentemente pues esta persona no tiene palabra ni tiene, no ha respetado lo que estamos haciendo, ¿no?
Ante entonces, estos si no hechos que habéis decidido desde la agrupación de electores, decidíais expulsarlo, ¿no?
Exacto, se le abriría un expediente para expulsarlo. Pero claro, él se ha adelantado y ha presentado la renuncia. Entonces, claro, antes de que nosotros podamos hacer ningún expediente, ha quedado como que se ha marchado por divergencias. Bueno, si tienes divergencias, te vas, devuelves el acta y pasa el siguiente. Si no estás dispuesto a trabajar por un dinero, pues lo normal es eso.
Entonces, vosotros exigís, además, que no se pase al grupo de no adscrito, sino lo que tú comentas, ¿no? Que renuncie a su acta de concejal.
Según la ley, él puede quedarse el acta de concejal y pasar al grupo de no adscritos. Nosotros no podemos hacer nada ahí. Pero claro, en base a los votantes que nos han votado, que nosotros tenemos 3 concejales y somos el principal grupo de la oposición, lo que es moral y lo que sería normal es que esta persona devolviera el acta de concejal y no fuera un tránsfuga. Porque claro, él está defraudando a muchos votantes que han apostado por La Roca para que podamos defender sus intereses y a esta persona solo le interesa lo que es su interés propio, ayudar a nadie. Porque ya ve lo que ha pasado.
Habéis anunciado también una batería de medidas encaminadas a informar y denunciar este comportamiento que vosotros consideráis deshonestos. ¿Qué tipo de medidas?
Estas medidas se irán viendo a lo largo de la legislatura, hasta que Ángel renuncie al acta, pues la ciudadanía, lo que es nuestro grupo, ha decidido hacer presión, no violenta, evidentemente, o sea, simplemente de cara a que él se sienta incómodo por lo que ha hecho y que tarde o temprano pues decida devolver el acta de concejal, corregirse, que sería lo más noble por su parte, y bueno, y que pudiera participar de la idea inicial, que era ayudar a la gente y era cambiar la política. Entonces él mismo tiene que rectificar. Rectificar es de sabios. Él ahora tardará un poco, pues ya veremos cuánto tarda en rectificar.
¿Habéis hablado con él? Con Ángel.
Hemos hablado con él 4 veces, hemos hablado después de lo que ha pasado y evidentemente pues este hombre no quiere. No, dice que no, que ni hablar, que no renuncia y que no se va de concejal. Entonces, claro, tendremos que hacer que se sienta lo más incómodo posible con y que la gente sepa realmente lo que es esta persona, que es un tránsfuga y que es una persona que falta a la palabra y a lo que ha prometido al, a los electores. O sea, él dice que son propuestas lo que llamamos en el programa electoral, pero de propuestas nada. O sea, son, es un compromiso que hemos firmado con la ciudadanía, que él firmó, que se ha dicho en todos lados qué es lo que vamos a hacer y es lo que estamos haciendo. Nosotros, los concejales que hemos quedado, José Sánchez y yo, haremos efectiva la renuncia y saldrá en este pleno y evidentemente cobraremos lo que hemos dicho que cobremos. Es más, es una renuncia que implica que el Partido Socialista, que también apostó por decir en la campaña que se bajarían el 50%, pues que no se acojan a que es un acuerdo plenario lo de cobrar 300 euros, sino que también pueden renunciar a ello. ¿Sabes? Entonces eso, que renuncien, que no engañen a la gente, que ya está bien de promesas incumplidas.
Pues Víctor Blasco Barrachina, portavoz de la agrupación de electores La Roca, muchísimas gracias por explicarnos la postura y finalmente cómo ha ocurrido toda esta situación. Gracias y buenos días.
Claro, muchas gracias, Laura. Buen día.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Te contem a continuació que el projecte de menjador social de l'Ajuntament de Benicarló s'ha redefinit per tal d'oferir una solució molt més normalitzada a les famílies i ahir mateixa se donava a conèixer a través dels diferents mitjans de comunicació. Tenim avui amb nosaltres a Marta Escudero, que és la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Benicarló. Marta, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Heu decidit redefinir el projecte de menjador social per tal també d'adaptar-lo als nous temps, no? I heu reduït de 120 a 25 els beneficiaris directes d'aquest programa. Conta'ns una mica com s'articula això.
Sí, pues el que hem volgut fer simplement ha sigut una mica un canvi de model. Ha sigut recuperar una mica l'esperit inicial que tenia el menjador social, que era donar una atenció alimentària a aquella gent que per motius d'habitatge o per motius de salut pues no es poden cuinar per ells mateixos, una gent que necessita aquest servici realment. Hi ha un altre perfil d'usuari que fins ara també estava acudint al menjador social, que són aquelles famílies amb fills a càrrec que no tenen diners per tal de comprar els aliments. Per tant, no poden cuinar, però no perquè no tinguin els recursos materials, sinó perquè no tenen diners per comprar els aliments. El que han fet ha sigut pues, això, reconduir una miqueta i redistribuir els diners que tenim a la partida d'emergència social, que és la que s'encarrega de totes aquestes persones que estan en risc d'exclusió, redistribuir, com dic, una mica aquests recursos per tal de poder donar atenció diferent a aquestes famílies amb xiquets, de manera que a partir d'ara puguen pues, cuinar-se a casa, triar els aliments que més els agraden, utilitzar les seues costums culinàries i això, sobretot, optimitzar una miqueta els recursos que els donem per adaptar-los a la seva família, perquè cada família pues, és un món i tenen una manera de funcionar diferent.
Per resumir, seria que aquests 25 beneficiaris són persones que evidentment no tenen menors al seu càrrec i no tenen per a poder a lo millor cuinar, no? No tenen el suport econòmic i d'altra, la resta de famílies amb menors al seu càrrec serien les que se cuinarien a casa seva,
a casa,
no?
Exactament, ja dic, els usuaris que utilitzarien el servei pues, són aquella gent que també necessita una mica la cura tècnica, vull dir, els tècnics de la Ajuntament de Serveis Socials estan en contacte amb ells, és un espai de trobada, és a dir, que el menjador fa molta més feina que la realment nutricional, també és ja dic, un espai de trobada social. I la resta, pues això, els traiem del programa i utilitzem una miqueta programes accessoris com poden ser els menjadors socials, els menjadors escolars, on intentem redirigir aquests menús per tal de que les seues necessitats estiguin cobertes i descansar una miqueta més a les famílies.
Marta, de quantes famílies estaríem parlant que cuinaran o diguéssim d'alguna manera s'acolliran també a les vostres ajudes però que no formaran part del menjador en aquest cas social?
Sí, doncs ara mateix les que estaven utilitzant el menjador, que són les que han derivat al nou projecte, són 10 famílies. 10 famílies serien 20 adults i 26 xiquets a càrrec.
I com han acollit aquesta nova mesura? Suposo que contents perquè d'alguna manera el fet de que se ho puguen cuinar a casa ja no implica no només el tindre que anar, no? Sinó a lo millor que un pot tindre més reparo, no? De dir, tinc que anar al menjador social, d'aquesta manera ningú sap no? Que tu a lo millor estàs fent ús no? D'aquestes sí. Necessitats.
Ja dic, l'objectiu principalment era dignificar una mica la situació d'aquestes famílies i normalitzar-la. Segons els hàbits socials, com diem, pues la gent va a comprar, s'endú el menjar a casa, cuina, sí que es veu en aquesta normalitat familiar i això és el que ens interessava sobretot, pues aconseguir que aquestes famílies s'integraren dins de la societat una altra vegada en les rutes normals que tenen qualsevol família. La veritat que l'acollida de la proposta ha sigut boníssima, les famílies es va agradar més este nou model i de fet des de l'1 de setembre ja estan integrats en este nou sistema i ningú ha demanat tornar una altra vegada al menjar cuinat. És a dir, la satisfacció és bona i nosaltres valorem molt positivament ja el canvi que han fet.
Això suposo que també reduirà el nombre de voluntaris que tinguen que formar part del menjador social, no? El reduir el nombre de persones que l'usen.
Exactament, tenim uns grups que van rotant, cada dia de la setmana hi ha un grup en un cap de responsable, després el grup de voluntaris. Clar, al cuinar menys han canviat una miqueta el sistema de torn, podem especialitzar-nos una miqueta més en el tipus de menjar, aprofitar millor les donacions que venen perquè podem fer uns menús una mica més ben pensats i sobretot donar-los més formació, que en un grup molt gran de voluntaris que hem arribat a tindre més de 100, pues és complicat coordinar un sistema de formació ampli. Què passa? Que amb aquesta gent que la tenim ahí disposada a seguir col·laborant en el voluntariat de Nicarlando, hi ha molts nous projectes que estan sorgint a partir d'aquestes iniciatives, moltes relacionades en el tema de banc d'aliments o de donació d'aliments, i que pensem que poden entrar a participar, pues, com dic, en altres línies de projectes que estan sorgint adaptades a les noves situacions.
Marta, heu notat en els darrers mesos eixa recuperació de la que tant se parla i que sembla que no arriba massa a l'economia de peu, però ho heu notat això en el menjador social? És menys la gent que en fa ús del mateix?
Sí, realment van haure pics d'activitat en el menjador social de tindre 140 persones usuàries i estos últims mesos estaven ja per baix de les 100, en 80, per exemple, en els mesos d'estius, que és quan al millor n'hi ha més treballs temporals i algunes d'aquestes famílies, el pare o la mare podia estar treballant en algun lloc. Per tant, si ja s'havia reduït una mica el que era l'usuari més necessitat i per tant van creure que pues, era un bon moment per apostar per aquest canvi, que ja el portàvem una mica pensat, però ja dic, les circumstàncies de la baixada d'usuaris, el menjador escolar que s'ha posat en marxa un mes abans dels altres anys, pues ens han condicionat una miqueta a arriscar i dir que ja, que setembre era el mes en què volíem posar en marxa de nou model.
Parlem una mica de les xifres del menjador social. Has comentat que hi ha hagut picos on s'han arribat a les 140 persones, però també m'agradaria que parlem una mica de com se sustenta aquest menjador social. És important que la gent conega a través de com funciona, donacions, subvencions...
Sí, n'hi ha un aport municipal, el municipi, diguem, l'Ajuntament, pressuposta una partida per tal de comprar aquells aliments que no s'arriben per via de les subvencions. Després ja dic, estan les subvencions particulars, tenim donacions d'aliments per part de, per exemple, els hotels o de comerços de Benicarló, que s'intenten adaptar una mica a estos menús diaris que s'estan preparant. Després, clar, n'hi ha, com diem, és una partida pressupostària molt àmplia i n'hi ha moltes ajudes que poden actuar sobre aquestes famílies que estan rebent ja l'ajuda del menjador social. Per tant, és un, considerem un conjunt complementari d'ajudes. Per exemple, hi ha una que va dedicada a programes d'atenció a la infància, que se va dotar pues, els menjadors de l'estiu, per exemple, amb 27.000 euros. Pues, molts d'aquests xiquets que podien, fins al moment, les famílies acudir al menjador social, pues, estaven acudint al menjador d'estiu de xiquets. Per tant, van redistribuir una mica l'ajuda. Hi ha una donació, per exemple, de Alespri, una indústria que tenim assistada a Benicarló, de 13.000 euros, també en programes d'atenció a la infància. Per tant, en aquestes ajudes, pues, diguem que anem reconduint una miqueta sempre a criteri tècnic quina és l'aportació econòmica que necessita cada família i quin és el recurs, perquè com diem moltes vegades pues és enfilar-los cap a beques d'escolars tot l'any o més beques monetàries, ajudes que a lo millor són supramunicipals. És un treball tècnic molt complex de triar família per família quina ajuda i quina quantitat d'ajuda necessita.
Doncs Marta Escudero, regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Benicarló, gràcies per explicar-nos el nou funcionament del menjador social i en qualsevol cas que sàpiga la gent que vulga fer donacions que esteu oberts i que poden portar els seus aliments, sobretot els no peribles, no?
Sí, no, i els aliments frescos també. La veritat que hi ha una bona red de distribució ara mateix en col·laboració en ONGs i associacions de Benicarló i tenim un bon sistema de manera que no se tire res de menjar. Aquesta és la prioritat bàsica, no tirar menjar, aprofitar en cuinar-lo al menjador o fer la donació ja directament a les famílies.
Molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Cada tarde de 4 a 7, Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, aquí arranca la tarde.
COPE, estar informado.
Y amb aquesta notícia sobre la redistribució i el repensament, no?, per dir-ho d'alguna manera, del menjador social de Benicarló, arribem a la una de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres, a la tornada, parlem de gastronomia amb Domènec Fontanet, regidor de Turisme i Comerç a l'Ajuntament de Vinaròs, perquè demà tenim Mercat Chef. El cap de setmana ja comencen les jornades del Ranxo Marineri. Per supost, tenim pendent també un concurs de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs, que tindrà lloc el pròxim dilluns. I també parlarem de les festes de Peníscola. Serà en uns instants, després de conèixer tot allò que passa a Espanya i al món. Fins ara. Adeu.
Mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
¿Qué tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs escoltant el 101.6 de la freqüència modulada. Estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que t'apropa tota l'actualitat del Baix Maestrat i la de casa nostra. I després de conèixer tot allò que passa a Espanya i el món, anem a conèixer tot allò que passa, evidentment, a les nostres terres. En uns minuts anem a saludar a Domènec Fontanet, que és el regidor de Turisme i Comerç a l'Ajuntament de Vinaròs, perquè ell ens donarà a conèixer l'extensa oferta gastronòmica de la ciutat, que a partir de demà engega una nova edició de les jornades del Ranxo Mariner. A més, ja ho tenen tot llest a la ciutat per a que es duga a terme el concurs Mercat Chef per a cuiners amateurs i el de cuina aplicada al llagostí per a professionals. També estarà amb nosaltres Raquel París, que és la regidora de festes de l'Ajuntament de Peníscola. Amb ella farem una passejada per la jornada d'avui per conèixer tots els actes, totes les activitats que tenen programades, i també avançarem algunes de l'agenda de cara al cap de setmana. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. Benicarló neteja els camins rurals i barrancs en previsió de les pluges de la tarda. Els operaris de la Brigada d'Obres i Serveis han començat amb els treballs de desbrossament dels marges i encreuaments dels camins rurals per evitar al màxim els efectes de les pluges torrencials. La desembocadura de la Rambla d'Alcalà també s'està netejant per evitar risc d'obstrucció. Els consistoris de Vinaròs i Benicarló posen en comú la seva nova política de participació ciutadana. El principal objectiu de la trobada és donar els primers passos per crear una línia de treball paral·lela basada en idees i objectius d'interès comú, unificar posicions en el funcionament del procés participatiu de la ciutadania i compartir mecanismes per a regir els nous òrgans que està previst posar en marxa, com és el cas de les assemblees ciutadanes, entre d'altres. Vinaròs celebra diumenge 20 de setembre una nova edició de les botigues al carrer. 37 establiments tancaran la temporada d'estiu liquidant els seus articles a preus excepcionals. També hi haurà inflables per als xiquets. També te contem que Vinaròs comptarà amb una nova unitat rural medioambiental de la policia local. Les regidories d'Agricultura i Governació creen aquesta figura de control i mediació en l'àmbit rural. I nova cita a Peníscola amb el cicle de concerts de música clàssica. A les 22 hores i al Saló Gòtic del Castell, amb entrada gratuïta, aquesta nit actuarà el Quinteto Casulana. És la 1:08 de la tarda. Te contem ara quines són les temperatures que tenim en les principals localitats de la nostra comarca gràcies a meteoclimàtic.net. A Benicarló els termòmetres marquen 26,7, mentre que, segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la màxima hora d'ara és de 25,6 graus. La càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura de 26,9, mentre que a Morella, la capital d'esports, registren 19,3 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel assolellat a tota la zona litoral pel matí i amb algun interval nuvolós per la tarda. Les temperatures demà seran un poc més baixes que les d'avui, vora els 24 de màxima i els 18 de mínima. A l'interior demà amaneixeran també amb el cel assolellat, situació que es mantindrà durant tot el dia. Les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui i rondaran els 10 de mínima i els 20 de màxima. I respecte a les nostres carreteres, una informació que cada dia ens patrocina l'autoescola de Benicarló Stop and Go, ubicada al carrer Comerç número 23, és que segons la DGT cal extremar com sempre les precaucions a la Nacional 340. Recorda que si et trobes circulant per aquest dial a l'entrada de l'AP7 Benicarló Peníscola, et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant. També cal extremar les precaucions a la P7, a Peníscola, Torreblanca i Orpesa, ja que la carretera, el paviment, es troba en mal estat. La 1:10 de la tarda. Seguim a la mañana.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
I avui anem a obrir la segona hora de la mañana de Cope en el Maestra parlant de cuina i gastronomia, i si d'això en sapi molt és la ciutat de Vinaròs, ja que forma part també de la marca Saborea Espanya, que és la marca on s'agrupen molts dels municipis, moltes de les ciutats que destaquen precisament pel seu turisme gastronòmic. Tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic a Domènec Fontanet, que és el regidor de turisme a l'Ajuntament de Vinaròs. Domènec, molt bon dia.
Bon dia.
Com dia, si algú en sap a la nostra comarca de promocionar la gastronomia, això és la ciutat de Vinaròs, perquè són moltes les jornades que feu al llarg de l'any i ara li toquen a les de la cuina marinera o el ranxo mariner, no?
Correcte. És una de les últimes jornades que s'organitza per part de l'Ajuntament, i en aquest cas des de Turisme, i per part de l'Associació d'Hostaleria. I, bueno, com tu bé has dit, pues, bueno, este dia 18, divendres, comencen lo que és les jornades del Ranxo Mariner, en la qual duraran fins al 12 d'octubre. I, bueno, en aquest cas s'oferix lo que és eixa tradició del ranxo que es feia a les barques de pesca, en la qual, pues, bueno, complementem el que són els productes de mercat i els productes mariners en el que és la manera de transformar-los com tenien abans la gent que anava a bord de les barques. En aquest cas han sigut 11 restaurants, són 4 més de restaurants que participen més que l'any passat, i, bueno, ahir se pot veure pues que, bueno, pues per un preu de 28 euros tots els restaurants, o sea, hem quedat en un preu fix en tots els restaurants, pues se pot degustar, a part de lo que és este suquet de peix que se transforma moltes vegades en arrossejat, en arròs caldós o en arròs o en fideuà, pues també se pot degustar lo que són pues les begudes típiques com és la bicicleta, que se fa d'aperitiu o de vermut abans de començar lo que és el menjar, o també plats també com potser pues, ser pioners de la punxa o sèpia, no? Cada restaurant ha muntat el seu menú. Però, en definitiva, el que volem transformar és la tradició d'eixe menjar en oferir-ho a la gent pues, d'avui en dia, no?
I el que sempre comentem, no?, amb productes quilòmetre zero, que es diu, és a dir, de casa nostra, i que, a més, podem adquirir al propi mercat central de Vinaròs, no?
És així. La representació d'esta jornada s'ha fet en el mercat perquè hem volgut donar a conèixer, no?, i que, bueno, pues això, no?, que des de la lonja entra al mercat i del mercat directament se'n va als cuiners del restaurant, no? Crec que és un fet que en quasi totes les jornades que se fan o en totes les jornades que se fan al nostre poble és ahir, no? És ese producte que se té tant al camp com en este cas és a la mar i que, bueno, pues se porta al mercat i el mercat municipal el que fa és que molts d'estos restaurants van a comprar allí i d'ahir transformar-se en un poc d'amor i un poc de professionalitat, pues aixòs cuiners transformen el que són aixòs menús pues tan riquíssims pel paladar, no?
La veritat és que no ens podem queixar, i aquestes jornades del Ranxo Mariner tenen una qualitat altíssima i tenen també molta acceptació. Estem parlant de la cinquena edició, de les cinquenes jornades, però poquet a poquet veiem que estan adquirint un pes com, per exemple, puguen tindre les dels arrossos.
Sí, bueno, ja sabeu que el mes de novembre també és les jornades dels arrossos, és les últimes jornades que s'organitzen en el nostre poble, i, bueno, pues compaginem el que són les diferents jornades, el de la galera, el de la fideuà, el de ranxo mariner, el de llangostí, i acabem en els dels arrossos, no? Crec que, bueno, el ventall gastronòmic del nostre poble, com bé has dit, és un referent en la comarca i un referent també al País Valencià i fora, no? Perquè, bueno, com bé has dit, estem dins de Saborea Espanya, on integrem el que són aixòs destins turístics en el qual promocionen el que és la gastronomia, i crec que és un punt de partida aquestes jornades, i a més l'està ahí, no?, en el Saborea Espanya, perquè bueno, estem, com aquell que diu, a la primera lliga professional de lo que és la gastronomia a l'estat espanyol, no? I bueno, pues durant estos 4 anys serà feina nostra, del nostre departament i de la gent que ens envolta en la gastronomia, tant productors com transformadors d'aquest producte, que són els restaurants, en el qual pues, se podrà fer pues, grans projectes, crec jo, i difundir el que és pues, la nostra gastronomia.
La veritat que estem parlant d'un mes de setembre molt gastronòmic, sobretot este final de mes de setembre, perquè també hem de recordar que precisament aquest divendres, dia 18, i al Mercat de Vinaròs tenim Mercatxef. Conta'ns una miqueta quines són les previsions, quanta gent participarà i una mica quina serà la dinàmica d'aquest concurs.
Sí, com ja sabeu, és la segona edició de Mercatxef, és una aposta que també la Regidoria de Turisme i la de Comerç pues, van engegar el que és l'any passat i en aquest cas pues, hem volgut seguir en eixa aposta i, bueno, ja que porto les dues regidories, pues, hem estat treballant aquestes últimes setmanes per a que el Mercatxef, justament amb Marta, la xica que organitza el que és tot aquest concurs, pues, sigui un èxit, no? Sigui un èxit de participació i sigui un èxit també a l'hora d'exposar el que és els plats. Com ja sabeu, comença a les 6 de la tarda, també la seva ubicació del Mercatxef és al mercat municipal, a la part interior, i, bueno, crec recordar que teníem 6 participants ja apuntats, en el qual cada participant pot portar a un acompanyant, o sigui que tot estarà preparat este divendres a partir de les 6 de la tarda per a que aquests 6 participants en 10 minuts i en 30 euros puguen comprar aquest producte del mercat i després en 50 minuts transformar-lo en el que són un plat, no? Bueno, pues, crec que va donar molt bona acceptació i espero pues, que també moltes de les persones que estiguen per Vinaròs pues, s'aturen durant les 6 i les 7 de la tarda al mercat municipal perquè puguem veure no, pues, aquestes persones amateurs, aquestes persones que bueno, pues, poden ser a partir de 13 anys que van saben o poden transformar el que és el producte del mercat en un plat exquisit també.
Els concursants de Mercatxef recordem que són amateurs, però els que són ja professionals són els que participen en el concurs de cuina aplicada al llagostí, un concurs que torna també a les nostres terres i que serà el dilluns dia 21 quan ho teniu previst que es desenvolupi, no?
Correcte. Ja la setmana passada se van tancar les inscripcions, enguany s'ha desbordat, han tingut 39 peticions de menús del llagostí de tot l'estat espanyol. I bueno, se va fer la valoració esta setmana, el dilluns, i bueno, d'aixòs 39 pues, s'han escollit el que són els 10 participants en este dia, no? En el dia del concurs de cuina aplicada al llagostí, que serà el dilluns a partir de les 7 de la tarda, també en el mercat municipal, en la part interior, en la qual, pues, bueno, aquestes 10 professionals, i això sí que cal dir-ho i en la boca ben grossa, 10 professionals transformaran eixos plats bueno, pues en el principal estrella que tenim del producte estrella del nostre poble, que és el llagostí, en el qual pues, molts d'ells, i crec recordar que eren 3 d'ells que han passat per aquest concurs, ara estan en programes de televisió, no? O sigui que aquí te vol veure el nivell que tenim en aquest concurs, que crec jo pues, que és de valorar també la participació i després també pues, tots aquests plats i menús i receptes que es transformen també en el producte estrella com és el llagostí.
Tindrem restaurants de Sagunt, Tenerife, Biscaya, Màlaga, Tarragona, Saragossa, València, Múrcia, Girona, és a dir, una àmplia representació de tot l'estat espanyol que vindran ací per tal de cuinar bons productes i sobretot el que més els interessa també emportar-se eixe premi que sense cap mena de dubte també els obri una miqueta més este món de la gastronomia. També destacar que els assistents, els clients o els usuaris del mercat de Vinaròs que decidisquen acostar-se a veure com s'està cuinant aquests productes i com estan treballant aquests restauradors podran degustar la tapa guanyadora del llagostí tapatur, no?
Correcte. Bueno, se va creure oportú pues, que mentre bueno, pues, los cuiners transformen el producte i fan la recepta que han presentat, pues, bueno, oferim el que és el Rafael Cristalero, que és el restaurant guanyador de la tapatur d'enguany, pues, oferirà el que són diferents tapes, en la qual també vins de Vilafamés, també la bodega de Vilafamés, també serà el que bueno, pues, oferirà el que són vins, no? O sigui, que mentre, el que tu has dit, no? Mentre se podrà veure la transformació d'aixos productes, se podrà disgustar el que són aixes tapes en format més xicotet, que, bueno, pues, també te fa més a mi el que és eixa estona que estem allí al, al mercat veient com uns professionals transformen el que és el producte del llangostí en un plat també molt gustós i gastronòmicament increïble, no?
Serà el dilluns, com diem, per la tarda, quan estos cuiners es posen mans a l'obra, com se sol dir vulgarment, a cuinar els diferents plats, i serà un jurat molt qualificat i que compta amb prestigioses persones dins del món de la restauració com a protagonistes, no, d'aquest jurat, el que deliberarà i serà el que entregui els premis. El tema dels horaris, a les 7 comencen les deliberacions i a partir de les 8:30 està prevista aquesta entrega de premis, no?
Correcte. El concurs també dura aproximadament una hora, hora i quart. A mesura que van acabant els concursants es posen el que és el plat i la recepta que han dit, i el jurat ja des de, bueno, pues des de que ja comença el primer plat a estar preparat, pues ja comencen a puntuar, no? Jo crec que és una jornada, bueno, pues bonica de vore, i animo a lo que és a la gent que, bueno, pues el dilluns pugui apropar-se a lo que és el mercat municipal per a veure com se treballa uns professionals de la gastronomia, no? I crec que, bueno, pues també és interessant que la gent sàpiga, pues, pues això, no? De quines maneres se desenvolupa dins un professional d'una cuina, no? Que normalment no ho veiem o no podem veure-ho, i en aquest cas estarà a vistes de tots, no? I crec que també pot ser molt interessant per a les persones que s'apropen al mercat municipal.
I el que és més important, la tasca de difusió d'un producte com és el cas del llagostí, que després suposem, no, que moltes de les receptes que creen per aquest concurs després en les cartes dels seus respectius restaurants, suposo que deuen ficar amb llagostí de Vinaròs, i que això evidentment també li dona un nom al municipi, no?
Sí, promocionalment el concurs de cuina aplicada al llangostí, pues sí que n'hi ha una partida pressupostària, pues, important per al que és la promoció del producte, però també veiem que la repercussió que té és molt acceptable, no? Perquè, bueno, pues sabem que n'hi ha restaurants que fins i tot a les seues cartes, pues això, no? Fiquen llangostí de Vinaròs perquè són eixes receptes específiques que han fet per a aquest concurs, no? Bueno, pues és de valorar, i és l'esforç que se fa des de la regidoria de turisme i des de l'Ajuntament de Vinaròs per apostar en aquest tipus de concursos que, bueno, pues fan que Vinaròs estigui, com ja he dit, pues en la primera lliga de gastronomia en tot l'estat espanyol, no? I crec que, bueno, pues l'aposta que es va fer en el seu moment, pues tindrem que seguir, perquè té un valor afegit a lo que és el nostre poble fora de bueno, pues de la nostra comarca o de la nostra comunitat.
Domènec Fontanet, regidor de Turisme i Comerç a l'Ajuntament de Vinaròs, moltes gràcies per fer-nos les dents llargues, perquè a aquestes hores a una ja li entra una mica de gana, i parlar només de gastronomia, pues té això, no? Que a aquestes hores ja ens està entrant a tots una mica de gana. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia.
La Regidoria de Turisme de Vinaròs presenta Saborea Vinaròs. 4 iniciatives gastronòmiques durant el mes de setembre. Jornades de la cuina del Ranxo Mariner, del 18 de setembre al 12 d'octubre. Segon Mercachef, concurs de cuina per amateurs, 18 de setembre. Guàrdia Mundial de la Tapa, del 25 de setembre al 12 d'octubre. I el concurs nacional de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs, el 21 de setembre a partir de les 5 de la tarda al Mercat Municipal. Més informació a la Turisinfo de Vinaròs. Saborea Vinaròs, una iniciativa de la Regidoria de Turisme de Vinaròs.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I com cada dia i sempre a aquestes hores, anem a fer un tomb per les festes patronals de Peníscola. Recorda que avui és el dia de la bicicleta, un dia dedicat a l'esport, eh? D'això ens parlarà Raquel París, que és la regidora de festes a l'Ajuntament de Peníscola. Raquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Conta'ns, perquè aquesta mateixa tarda teniu eixa tradicional volta en bicicleta pels principals carrers del casc antic, i també no només del casc antic, evidentment, sinó també de tota Peníscola, no?
Bueno, a les 6 i mitja començaran les inscripcions i després ja va passar a realitzar-se la eixida en volta en bicicleta. La veritat és que este dia, bueno, el dia de la bicicleta ja fa bastants anys, molts anys que se realitza i, bueno, cal dir que un dels integrants dels organitzadors del mateix dia de la bicicleta, com és la penya de Revolteta, és el mateix mantenedor de les festes, Ramon Fernández. Com ja havíem comentat alguna altra vegada, pues, bueno, Ramon participa molt del teixit associatiu de Peníscola, però això, entre altres coses, pues, vam considerar que era una persona molt adequada per ser mantenedor de les festes. I, bueno, a part de tot això, pues, per supost, està tot el món invitat a vindre a passar el dia de la bicicleta sí, a Peníscola. Se passa molt bé perquè s'ajunten des dels més menuts als més grans, se fa la volta i finalment pues, acaba en un picoteo a l'autolavador valent.
A més, no cal anar només en bicicleta, jo he vist fotos d'entriciclos, en tot tipus de mecanisme, no?
Exacte, bueno, hi ha gent que pues, entre els amics agafen una bicicleta d'aquestes de
quatre
classes, de cinc classes. Ah, bueno, per exemple, les dames van en una bicicleta de moltíssimes places, així una gran en fila, i bueno, en un trenet així una superxulo, i bueno, la veritat que ens he tingut de voler també, perquè la bici birra, inclús pues, una varietat de bicis que a lo millor pues, com un no voris, no?
Doncs convidem a tots a que a partir de les 6:30, 7, perquè si a les 6:30 la inscripció que no siguen les 7 a lo millor no comenceu, que vagin a vore si no volen anar en bicicleta a vore també aquest espectacle digne de vore. També tenim Cantajuegos, un espectacle infantil a la zona de Peñismar, no?
Exacte, lo que no volíem tampoc era olvidamos de la zona de Peñismar, però pues, Peñismar perteneix a Peñíscola, també estan en festes i bueno, no mos hem d'oblidar que allí també s'han de realitzar activitats pues, perquè la gent a lo millor que viu allí no se pot apropar com voldria o com li agradaria pues, més al centre, que és a lo millor on se realitza el gruixut de les activitats, no?
També tenim com és en habitual el tradicional bou embolat a partir de les 11:30, també tenim molta festa a la zona de les Penyes i, per supost, també una gran actuació, la de l'orquestra Clan Zero, al recinte també de Penyes. Si ens centrem ja en el divendres, ja estem en ple cap de setmana, quines serien les activitats més destacades? Perquè, sobretot, ja podríem dir que se dona el tret de sortida al que ja seran dissabte i diumenge les grans desfilades, no?, de moros i cristians.
Bueno, per la tarda tenim bous, de la ramaderia La Paloma i solta de vaques per la platja, l'últim dia de la solta de vaques per la platja, si no m'equivoco. I bueno, després també pues, gran part de l'animació infantil, per exemple, a la zona de Peñismar també, com he dit anteriorment. I bueno, ja iniciem els dies dels moros i cristians en l'homenatge de la patrona per part de l'Associació Cultural de Moros i Cristians en la celebració de la missa de presentació dels estandards. És quan ja les primeres marxes mores comencen a sentir-se per tots els racons de Peníscola i la festa mora i cristiana comença ja a sentir-se per tots els carrers del poble.
Quanta gent sol participar en les grans desfilades, Raquel? No sé si ho teniu més o menys comptabilitzat.
La veritat és que no te sabria dir exactament el nombre de persones que participen, però ja no és únicament les persones que surten a les desfilades, sinó la gent que pertany a l'associació o la gent que indirectament treballa pues, perquè les desfilades puguen sortir, puguen lluir-se i bueno, la veritat és que hi ha moltíssima gent participant i és digne d'admirar que tanta gent, o sigui, que els moros i cristians porten a tenir més gent.
Sí, perquè tenim bandes de música, coreografies, ballets, tothom que se volca per tal de que sortiguen a la perfecció aquestes desfilades. Suposo que al llarg del recorregut també hi haurà cadires disposades per a que la gent se pugui assentar com la resta d'anys a veure aquest espectacle, no?
Exacte, com sempre se disposaran unes cadires per tot el passeig i per tot el recorregut de les mateixes desfilades, per tal que la gent pues, pugui veure-ho de primera vista, de primera mà, pues, tots els detalls de les estratges, de tots els balls i els cavalls, la desfilada majestuosa, no?
Bueno, doncs esperem que sobretot el temps s'acompanyi, que la veritat és que donen bo, com se sol dir normalment per al cap de setmana, i que gaudiu d'aquestes grans desfilades de l'Associació Cultural de Moros i Cristians de Peníscola. Moltes gràcies, Raquel, per fer-nos la particular passejada d'avui a les festes de Peníscola. Bon dia.
Bon dia.
Del 7 al 20 de setembre gaudeix de les festes patronals de Peníscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana del 7 al 20 de setembre a Peníscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians, vespres taurins. No passaran, ball al parador de festes, penyes a la platja, més de 150 actes per gaudir de l'últim tram de l'estiu. Festes patronals de Peníscola. No te les pots perdre.
I acabem així l'edició d'avui del programa de la mañana de COPE en el Maestrat. Recorda que tens una cita amb nosaltres demà. Programa especial des del Gran Hotel Peníscola amb la col·laboració de COPE Castelló. Així que el nostre company Raül Puigol estarà també a Peníscola amb nosaltres per tal de poder gaudir de la bellesa de la ciutat de Peníscola. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 12:30. T'esperem. Adeu.